tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Vols estar al dia amb salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Film Symphony Orchestra presenta la seva nova gira, Henko, un espectacle emocionant inspirat en les bandes sonores més commovedores de tots els temps. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrí, Star Trek, Esmorzar amb Diamants, Harry Potter i El Calze de Foc i moltes més. El 8 d'octubre a l'Auditori, Henko, l'espectacle que et transformarà. Entrades a la venda a filmsymphony.es.
Sabem que la tornada a l'escola pot ser dura, per això des d'Auto 88 t'hem preparat una oferta irresistible. Fiat 500 100% elèctric des de 16.000 euros, amb carregador Wallbox de regal. El preu inclou el descompte Planmux 3, només del 18 al 23 de setembre. Entrega immediata, unitats limitades en estoc. Demana la teva unitat a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Fins de la tarda, 2 minuts. Marc Brau, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Està començant, ara mateix comença, la roda de premsa de la seleccionadora espanyola Montse Tomé.
I marxem ràpidament cap a Göteborg amb l'enviada especial de RAC1, Laia Coll.
La seleccionadora acaba de sortir ara mateix a la sala de premsa, que està plena de gom a gom, moltíssima expectació, no només de periodistes espanyols traslladats aquí a Suècia, sinó també de periodistes del propi país. La seleccionadora serà la primera en atendre les preguntes i després ho faran dues de les excapitanes, veurem si tornen a la capitania, que són les jugadores del Barça, Alexia Putellas i també Irene Paredes. Just ara hi ha la primera pregunta cap a Montse Tomé, i en aquest cas és la premsa sueca que comença obrint aquest torn de preguntes. Hi ha alguns problemes amb la traducció i de moment no podem escoltar encara la seleccionadora, que està a l'ull de l'huracà després de la convocatòria que va fer dimarts, obligant a les futbolistes, quan sabia que no volien anar-hi perquè s'havien manifestat públicament, convocant-les, i després en una roda de premsa no va explicar tota la veritat. I ara sí, escoltem la primera declaració de Montse Tomé.
Gracias por estar aquí. Pues la verdad que sí. Creo que es cierto que todo lo que hemos vivido estos días y llevamos viviendo, ¿no? Porque esto es fruto de algo que ha pasado, que todos sabemos, grave. Y bueno, siento que es algo que se escapa de lo profesional, de lo deportivo. Y bueno, en esa valoración pues todos sabemos lo que ha ido ocurriendo aquel día, el día de la final, que deberíamos estar celebrando un triunfo increíble y realmente pues todo lo que pasó después fue muy desagradable. Entonces yo eso lo catalogo como algo fuera de lo deportivo, y ahí pues mi valoración es esta. En cuanto a lo deportivo, pues bueno, ayer hemos podido entrenar. Las jugadoras son profesionales, han entrenado bien, y mañana tenemos el primer partido de la Nation League y bueno, todos y todas somos profesionales.
De moment, sense entrar en detalls, demà Espanya juga a 6:45 de la tarda el primer partit de la Nations League, una Nations League molt important perquè és la primera que es disputa en categoria femenina i també perquè dona accés directe als Jocs Olímpics. Montse Tomé, que continua responent les preguntes, a partir de les 7 la selecció espanyola s'entrenarà aquí al Gamla Ullevi de Göteborg, que és per cert l'escenari on el Barça va guanyar la primera Champions al 2021. Més preguntes ara per la seleccionadora, de moment però continuem escoltant la traducció de l'anterior resposta.
En directe Montse Tomé, seleccionadora de futbol d'Espanya, a Göteborg.
Pregunta en castellà de la seleccionadora. Montse Tomé, que respondrà. Ara disculpeu perquè la sala de premsa és poc operativa i no puc escoltar del tot les preguntes que fan. Respon Tomé.
Bueno, ahí vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Es algo que creo que se escapa de lo deportivo. Yo pues desde que empecé en el cargo y viendo esta situación excepcional traté de centrarme en lo deportivo, traté de pensar en lo que yo podía controlar y eso pues era formar mi staff y empezar a pensar pues de qué manera podíamos organizar la planificación para Suecia y Suiza. A partir de ahí pues se van sucediendo cosas que yo no controlo, que lo gestionan otras personas y bueno, siento que quizás haya habido un fallo en la comunicación, pero realmente lo que yo y todo mi staff ha querido siempre es proteger a las jugadoras, ayudarlas, estar con ellas, estar con Jenny, que ha sido pues la que lo ha pasado realmente mal y como consecuencia pues todas sus compañeras y también nosotros que estuvimos allí con ella y yo especialmente que he trabajado con ella estos 5 años y ya lo dije en la rueda de prensa, he compartido con ella muchas cosas y empatizo con ella en todo. Entonces yo tengo que ser profesional y bueno, al final pues sacar una convocatoria y ahí pues es donde saco o elegimos a las que para nosotras eran las mejores para estos 2 partidos y así fue pues como lo hice. La intención siempre fue ayudar, la intención siempre fue escucharlas, entenderlas y bueno, no sé pues si ha sido el fallo de comunicación, la falta de tiempo, pues no lo sé. Es cierto que son cosas que se alejan de lo deportivo y que bueno, que en ese sentido pues quizás desconozco más y así fue como se produjo todo.
Les explicacions de Montse Tomé, la seleccionadora, sobre la llista de 23 convocades que va fer pública dimarts, insistim, sense que hi hagués un consens amb les futbolistes a l'hora de que sapiguessin que serien convocades per aquests 2 partits de la Nations League, demà aquí a Suècia i dimarts a Córdoba contra Suïssa.
Recordem que estem escoltant a la seleccionadora espanyola de futbol, que no sé si té els dies comptats o no. Això potser la Llegoi té més informació. I després hi ha la compareixença de Alexia Putellas i
Irene Paredes també.
Ho podem confirmar, eh? Per tant, sí, la compareixença de 2 jugadores, eh? Això serà sí, després d'escoltar la seleccionadora. Digues, perdona, Laia.
Sí, Montse Tomé, això que preguntava, si té els dies comptats sí o no, doncs estan entredit perquè no va agradar gens a les futbolistes que les convoqués i després que sortís en una roda de premsa parlant de consens, que havia parlat en elles quan això no era veritat. Montse Tomé no va parlar amb les futbolistes i això va sentar molt malament. A partir d'aquí, doncs dependrà de com vagin esportivament aquests 2 partits, que són molt complicats. El to baix de Montse Tomé ho demostra, però les jugadores també física i mentalment arriben molt tocades, de com vagin esportivament i també de com vagi la convocatòria aquests dies. Però la veritat és que ha començat amb molt mal peu la nova seleccionadora, que és la substituta de Jorge Vilda. Ens comenten ara, no podrà haver-hi avui preguntes en català per una qüestió de traducció. Nova pregunta per Montse Tomé. L'escoltem en directe de RAC1, en directe des de Göteborg.
Aquí en la sala, a Montse, que por qué comparece ella primero y después Alexia Putellas e Irene Paredes.
No. Un problema de comunicació amb les futbolistes.
No pude escuchar la pregunta, pero...
No, en esto no ha sido el fallo en la comunicación, en esto ha sido un fallo en la interpretación. A mí me preguntaron si había hablado con jugadoras. Yo dije que sí, porque sí he hablado con ellas. Con todas, no, pero sí he hablado con las jugadoras. A mí nadie me preguntó si yo había hablado con todas. Yo sí he hablado con jugadoras. En la misma rueda de prensa dije, y ahora digo lo mismo. O sea, no voy a decir pues con qué jugadoras he hablado, no voy a decir lo que he hablado, porque siento que bueno, forma parte del secreto personal y profesional que a mí pues no me gusta incumplir.
Segons Tomé, que sí que va parlar amb les futbolistes, diu no amb totes però sí amb algunes. El que us puc assegurar per la informació que tenim, que us hem anat explicant aquests dies, és que les 22 futbolistes, n'hi ha una que no, que és Atenea, que no va firmar el comunicat dient que no estava en disposició de tornar si no es produïen uns canvis, és que la resta de les 22 no en tenien ni idea que serien convocades. Més preguntes.
Una roda de premsa, Laia, que es podia haver fet a València. Perquè clar, o sigui, estem fent la roda de premsa que és obligatòria a Göteborg amb la traducció pel mig, i de moment totes les qüestions tenen relació amb la selecció espanyola, ni amb el partit ni amb Göteborg. S'està formulant una nova pregunta, però clar, és que dius, aquesta roda de premsa l'hauries d'haver fet a Espanya, no a Göteborg. Escoltem la seleccionadora.
Creo que todo lo que pasó aquel día en la final y todo lo que después se sucedió fue algo grave, que se aleja del fútbol, del deporte, y va con la persona. Hemos visto sufrir a Jenny, hemos visto sufrir a las compañeras, y eso está fuera de lo deportivo, para mí. Luego, pues se fueron mezclando cosas. Mi intención siempre fue ayudar, mi intención siempre fue esa, porque soy entrenadora pero me siento jugadora, aunque ahora no lo sea, he sido jugadora muchos años y sobre todo me siento persona. Entonces, bueno, creo que todo lo que ha salido, pues de que si las jugadoras no nos quieren, no, yo eso no lo siento. No lo he oído de ellas, y es algo que creo que también tenemos que cuidar, sobre todo, pues bueno, contrastar un poco la información que se publica, que eso sea cierto, porque también pues forma parte de la profesión, y creo que bueno, todos nos podemos equivocar, pero en la medida de que cada una o cada uno dentro de su área tiene que tratar de ser lo más profesional que pueda. Entonces, yo te puedo decir mi sentir desde lo que yo vivo con mi cuerpo técnico y con las jugadoras. Ellas no están pasando por un buen momento, es real. Nosotros tampoco es nuestro mejor inicio, no lo es. Pero es la situación que tenemos. Al final, pues, desgraciadamente, los hechos que vimos son inaceptables, y nosotros lo hemos dicho en el comunicado posterior a la asamblea, y ahora nos posicionamos con Jenny, nos posicionamos con todas las jugadoras, y todo lo demás que ha ido ocurriendo pues han sido cosas que se han escapado de nuestro control.
La seleccionadora, responent sobre si té el suport de les jugadores, diu que malgrat el que ha sortit a la premsa, ella no li consti que les jugadores no confien en el nou cos tècnic. Montse Tomé va ser nomenada després de la destitució de Jorge Vilda. Montse Tomé, exjugadora professional de futbol, entre elles va jugar al Barça, va arribar a la selecció espanyola de la mà de Jorge Vilda, i ara amb la destitució del primer, fins que era el primer entrenador fins ara, doncs ha assumit ella el càrrec amb un staff que continua sent majoritàriament el mateix que fins ara, però amb dos nous canvis. És cert que Montse Tomé és una de les persones que va aplaudir fins a 7 vegades el dia de l'assemblea de Luis Rubiales, de la famosa assemblea de Luis Rubiales, que havia de dimitir i no ho va acabar fent, però el dia següent ella i la majoria de les persones que ara continuen en el seu staff van emetre un comunicat demanant disculpes, demanant respecte per Geni, posicionant-se al costat de la jugadora de futbol, que no ha estat convocada en aquesta ocasió. I Montse Tomé, doncs, en aquell comunicat també van assegurar que estaven obligats, que els van obligar a anar a l'assemblea de Luis Rubiales i situar-se en una fila on poguessin ser visibles.
Ara sí que hem escoltat, Laia, la condemna de Montse Tomé als fets de Rubiales. Almenys, això sí que i crec que ho ha condemnat d'una manera bastant taxativa. És la primera vegada que la sentim en aquest sentit.
Sí, és cert que malgrat aplaudir en el dia de l'assemblea, després ho va condemnar en un comunicat. Més preguntes per Tomé.
Li pregunten per la continuïtat. Correcte, Laia.
Como sabéis, llevo poco tiempo en el puesto. Yo tengo
ni un partit.
Tengo confianza en el trabajo. Tengo ganas de que se solucione esto, es así, y tenemos ganas de trabajar, es de lo que tenemos.
I ara ve la traducció en suec, que em diràs, els suecs, si els interessa o no. Bueno, els pot interessar alguns, sí, però home, realment sí, aquesta, torno a insistir, aquesta roda de premsa s'hauria d'haver fet aquí. No, home, sí, però vull dir que aquesta roda de premsa s'ha de fer aquí. No,
per normativa s'ha de fer aquí a Suècia abans del partit. És veritat que la federació també podria haver optat, doncs, per fer una altra convocatòria a Espanya, a una altra roda de premsa allà, perquè pogués atendre els mitjans espanyols. Sí que et diré que ha interessat molt, ha tingut moltíssima repercussió el tema a nivell mundial. De fet, aquesta era una de les preocupacions de la Federació Espanyola, perquè el 2030 volen organitzar el Mundial de Futbol masculí, i avui al matí han confirmat les jugadores de Suècia que demà hi haurà una acció conjunta per donar suport a la selecció espanyola.
No sabem quina, Laia?
No, han dit que esperéssim que no quedaven tantes hores, en paraules de Slani, l'exjugadora del Real Madrid ara a Suècia, que no siguéssim tan impacients. Escoltem, Tomé.
Fuera de lo que es deportivo y que yo no puedo controlar y tampoco puedo ejecutar. O sea, al final el problema todos sabemos cuál fue, y que se den los cambios que se solicitan no forman parte de lo que yo puedo gestionar o dirigir. Entonces esas son las cosas que creo que desbloquearían el problema y que se escapan fuera de mi control.
Realment el to de Montse Tomé és molt baix, se la veu molt tocada, amb la veu un pèl entretallada, es veu que està passant malament. I jo, escoltant les explicacions que està donant fins ara, realment qualla més la idea que la llista de convocades no la va fer ell, sinó que al darrere hi havia Andreu Camps.
Ai. Vaja, ara hem perdut la comunicació amb la Laia Coll.
Retirar-se d'ella.
Bueno, se'ns ha tallat la comunicació, ara la intentarem reprendre, mentre de
l'última roda de premsa en Vara.
Estem escoltant, què diu?
De l'última roda de premsa en Vara ha perdut cabell i està plena de canes. Del disgust que li estan fent passar. Sí, sí,
sí, sí. Hem recuperat la línia amb Laia Coll, a veure si és possible, des de Göteborg, en directe, la seleccionadora espanyola de futbol. Dèiem que després compareixeran, bueno, tant Alexia Putellas com Irene Paredes.
Que no lo voy a decir aquí. Y bueno, respecto al partido de Suecia, tenemos ganas de hablar de fútbol. Y esperamos pues un equipo fuerte. Sabemos que tiene la baja de Rolfo, un equipo con físico, una estructura defensiva presionante, con alternativas en el ataque, sobre todo en la transición. Y bueno, un gran equipo que a día de
hoy. Y algú que li estan arribant missatges.
Sí. Estar en los Juegos Olímpicos y tenemos ganas pues de poder empezar y empezar bien.
Com no li posa una mica més d'esma, a les jugadores sortiran...
De la escuela Iniesta.
Poques va també jugar.
Escuela Iniesta.
El análisis exhaustivo
Venga,
de...
Es que me veo yo en
sí
mujer.
Cert, ¿eh?
Soy yo con
eres
moño.
Eres tú con moño.
Con moño, sí. Con moño y cara.
A veure, hem recuperat la comunicació amb Laia Coll. Ara, quan acabi Montse Tomel, reprendrem el que estava comentant al voltant de qui va fer pública la llista.
Mira, fins aquí les valoracions de Montse Tomé. Primer hi haurà la traducció i després ja sí que serà el torn d'Alexia Putellas i d'Irene Putellas. Les primeres... Ho he canviat, això, eh? Irene Paredes i Alexia Putellas, disculpeu. Les primeres explicacions, després de tots els acords aconseguits a nit de dijous a divendres. I ahir, com explicàvem, hi va haver-hi la destitució d'una de les persones que les jugadores consideraven claus, gairebé a la mateixa alçada que la dimissió de Rubiales i la destitució de Jorge Vilda, perquè Andreu Camps era la mà dreta de Luis Rubiales i la persona que prenia la majoria de decisions a la Federació Espanyola i una de les persones que ha menys tingut més al futbol femení i que més pals a les rodes ha posat en quant que l'esport femení, el futbol femení en aquest cas, doncs pogués progressar i tirar endavant. Aquest era un punt bàsic que hi havia sobre la taula. Havia de desaparèixer Andreu Camps perquè les jugadores acceptessin continuar en aquesta convocatòria, a més de més canvis que estan pendents i que s'aniran succeint. Ja no sé si en les pròximes hores, potser ja durant els propers dies, però hi ha una sèrie d'acords que la Federació Espanyola amb el govern al davant es van comprometre a aplicar per garantir una estructura més professional i sobretot d'igualtat entre els homes i les dones.
Laia Coll en directe des de Göteborg, on estem fent en directe, estem en directe primer amb la roda de premsa de la seleccionadora espanyola, Montse Tomé. Aprofitant que ara sortiran Alexia Putellas i Irene Paredes, anem a repassar altres qüestions del dia i que han passat fa poca estona amb Joan Torra. Joan, què més podem explicar als oients?
Doncs mira, destaquem que Alberto Núñez Feijóo ja ha telefonat al president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, una trucada amb la que el líder del PP volia mirar d'alimentar el transfuguisme dels barons crítics amb l'estratègia de Pedro Sánchez i el seu posicionament sobre l'amnistia. Page ja li havia dit anteriorment que atendria Feijóo per cortesia, però que no hi negociaria res en aquest sentit perquè no correspon, deia, a les seves funcions. Doncs bé, segons fonts del govern manxec, els dos han fet una reflexió general sobre la situació política actual, tot plegat quan només falten 5 dies perquè comenci el debat d'investidura de Núñez Feijóo al Congrés. Una investidura que, si no hi ha sorpresa, serà fallida. A Feijóo li falten aquests 4 vots per assolir la majoria absoluta i convertir-se en president espanyol. I dos apunts més de successos. Per una banda, detenen un home per agredir sexualment una dona durant la festa major de Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental. A més, se n'investiga una segona. L'home hauria fet tocaments no consentits a la dona, que va anar al punt lila que hi havia habilitat a la zona. Aleshores, es va activar el mecanisme per detenir-lo. L'altra agressió hauria afectat una menor que també ha denunciat que un home li va tocar el cul durant els actes de dissabte a la nit al municipi. En aquest cas, però, encara no s'ha identificat aquest agressor. I per altra banda, Renfe reclama l'obertura d'un expedient informatiu a la seva empresa de seguretat per la brutal apallissa de 4 vigilants a un jove ahir a la tarda a l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona. Els vigilants van immobilitzar el noi durant més de 5 minuts i el van agafar pel coll amb contundència fins que finalment el van emmanillar. A més, els vigilants també es van encarar amb la resta d'usuaris que el recriminaven la seva actitud. Segons ha explicat Renfe RAC1, l'expedient l'ha d'obrir l'empresa de seguretat perquè no són treballadors de Renfe, en aquest cas, i per això la companyia ferroviària ja ho ha sol·licitat. També reclama que s'aparti els vigilants immediatament del servei.
Molt bé, bueno, molt bé, molt malament, com sempre, tot el que passa, però agraïm al Joan Torres que ens expliqui aquesta última hora i, com dèiem, Marc Brau, estem pendents d'ara de la compareixença d'Alexia Putellas i d'Irene Paredes per donar el seu punt de vista en quin punt està ara mateix la selecció espanyola.
Sí, dues de les futbolistes importants, Alexia Putellas, guanyadora de dues pilotes d'or, i Irene Paredes, l'anterior capitana, abans d'aquell comunicat de les 15. Recordem que la capitana que va aixecar el Mundial el passat mes d'agost és Ivan Andrés, que precisament és una de les jugadores que no ha entrat en aquesta llista de convocats. Primer ha parlat Montse Tomé i, de fet, ara mateix surten les jugadores i Àlex Botellas i Irene Pareres.
No ha entrat perquè no ha estat convocada.
Ah, no, no ha estat convocada.
Està
no.
lesionada, està lesionada.
Està lesionada.
Per tant, Ivan Andrés no compareix, que va ser la, la capitana del Mundial, perquè està lesionada. Atenció, perquè ara comença la roda de premsa, com deia Laia Coy, d'Alexia Putellas i d'Irene Paredes. Suposo que el mecanisme serà el mateix, no?
Sí, exacte, serà el mateix. Comença el torn de preguntes. Li estan preguntant una pregunta per les dues, veurem qui contesta, què és el que ha passat en aquestes últimes hores, si poden donar detalls. Cara seriosa estan de Paredes i Alexia, que abans de tot eren les capitanes. Comença a parlar Alexia Putellas, l'escoltem.
A ver, agradeceros primero que estéis aquí. Sabemos que va a ser una rueda de prensa corta, porque hay un entrenamiento oficial, entonces deciros que por nosotras no habrá ningún problema que una vez volvamos a España pues tengamos el tiempo necesario para explicar lo que podamos explicar. Entonces, te voy a resumir mucho los hechos por lo que acabo de explicar. A ver, nosotras aquí veníamos... nosotras veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo, porque estábamos detectando o sabíamos ya que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática con el femenino. Entonces, tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Como sabréis, eso conlleva un desgaste, desgaste que nosotras no queremos tener, porque lo que nos preocupa es lo de dentro del campo, es ganar, es hacer que la gente que nos siga se emocione y celebre las victorias con nosotras. Lo que pasó es que luego en la final, ayer hacía un mes del Mundial que ganamos, sucedieron unos hechos inadmisibles, bajo nuestro punto de vista, con la gota que colmó el vaso, con la posterior asamblea, y ahí dijimos pues que esto no podía suceder, que no queríamos continuar por ese camino, queríamos que en esa situación que había vivido nuestra compañera y, bueno, en consecuencia nosotras, teníamos que decir que tolerancia cero. Primero por ella, por nosotras y para no marcar precedentes por si esto vuelve a suceder en nuestra sociedad o en el mundo. Básicamente, luego fueron ocurriendo una serie de hechos que, como ya he dicho, cuando tengamos más tiempo pues me explicaremos hasta donde podamos explicar. Y hay comunicados que sacamos donde creemos que se explica todo bastante bien y claramente. Si a alguien le falta más información, la podemos decir. Pero también hay que tener claro que aquí hay un proceso judicial abierto, que hay una víctima, que es Jenny, que es la única persona que no ha consentido, no ha provocado nada de lo que ha sucedido ni lo que sucedió en su momento, y que sus compañeras, desde el principio, íbamos a estar a su lado. Entonces, a partir de ahí, sucede la convocatoria, hay una reunión hasta las 5 de la mañana, creemos necesaria, pero sin olvidar que somos deportistas profesionales, o sea, imaginar lo que está costando, que estamos yéndonos a dormir, llevamos una semana durmiendo 4 horas, de todas las reuniones que tenemos. Somos las primeras que queremos ser futbolistas, pero entended que nos hemos tenido que meter en la cabeza que no ha sido posible solo ser futbolistas. Entonces, a partir de aquí hay una reunión, para resumir un poco más, hay una reunión con Federación CSD después de la convocatoria del lunes, a la que acudimos enfadadas porque después de los comunicados entendíamos que no éramos seleccionables, acudimos para evitar posibles sanciones, que luego FIFA ha dado la razón de que la convocatoria pues no estaba realmente bien elaborada por tiempos que evidentemente son porque el problema pues se estaba diciendo, ¿no?, y se estaba comentando. Y creo que la reunión del otro día es un punto que va a hacer que sea un antes y un después, realmente lo pienso. Confío en que los acuerdos que se llegaron, que nos llevaron hasta las tantas de la madrugada, harán que nuestro deporte, y creo que también el deporte femenino y en consecuencia la sociedad, será mucho mejor.
Doncs el resum que ha fet Alexia Putellas de les declaracions i ara el que està fent la, en aquest cas la responsable de premsa en aquest viatge és demanar que la traducció es faci després. Li han estalviat una bona feina a la traductora. Ho faran. Està demanant disculpes als periodistes de Suècia. Alexia Putellas, que ha fet aquest resum, diu que els agradaria centrar-se només en l'esportiu, però que malauradament no poden perquè han de lluitar per la igualtat, i optimistes de cara amb els acords que van arribar. Escoltem més respostes de Putellas.
Nunca hemos pedido destitución, ni poner, ni quitar en un entrenador. Nunca. O sea, todo lo que hemos hecho es a modo de trasladar, cuando hemos sido capitanas, inquietudes o conceptos en los cuales el vestuario no terminaba de sentirse cómodo, siempre entendiendo que nuestro trabajo no es ese. Entonces, trasladando toda la información a la persona adecuada, que es la que al final elige este tipo de situaciones. O sea, quiero matizar esto muy bien, porque no sé si yo no sé cómo se hace en otros lados, pero nosotras, y lo estamos demostrando, siempre vamos de cara. O sea, somos transparentes, estamos luchando por un fútbol transparente, lo que no podemos hacer es no ser transparentes. Entonces, esta es la jerarquía que entendemos y creemos que es correcta, la que tiene que haber. Siempre se ha hecho así, o sea, tanto con esta seleccionadora como con el anterior seleccionador, con la diferencia que anteriormente el seleccionador y el director deportivo pues era la misma persona. Entonces tenías que ir a trasladar esta información o estos conceptos que nosotras creíamos necesarios que se supieran a la persona que estaba arriba. Ya está. Creo que es muy claro.
Alexia Putellas dient, assegurant que mai han demanat la dimissió de Jorge Vilda. Que sí que van fer és traslladar als superiors, en aquest cas no ho van fer ni a l'entrenador ni al director tècnic, perquè era la mateixa persona, sinó que van anar més amunt per intentar que hi haguessin canvis i que hi hagués una estructura més professional que els garantís lluitar per tots els títols. Continua la roda de premsa. Ara per Paredes respon.
Bueno, creo que Alexia ha explicado todo muy muy bien. El otro día, como bien ha dicho, no queríamos venir. Porque además habíamos decidido, tras diversas conversaciones con la federación, que no podíamos venir, que no era el momento. Fuimos obligadas a venir, y como decía, vinimos enfadadas, pero vinimos y aceptamos tener unas reuniones. Además creo que muchos de vosotros estuvisteis allí esperando, lo cual, bueno, también pediros perdón por esa parte. Y a partir de ahí, pues bueno, también tomamos la decisión de quedarnos. Nos dijeron, entre las cosas que se acordaron, era de no ser sancionadas. Y luego tomamos la decisión de quedarnos, no porque estemos precisamente a gusto, porque, pues bueno, por toda la situación que llevamos desde hace un mes, por cómo se nos ha convocado, pero nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante y para que esto vaya avanzando. Y ya no solo por nosotras, sino creo que también tenemos una responsabilidad sobre la sub-23. Si no estábamos nosotras, muy probablemente se les hubiese llamado a ellas. Y es como pasar una bomba a gente que quizás tenga menos experiencia y se pueda complicar más. Podemos decir que la reunión Federación CSD de Jugadoras fue constructiva, se llegaron a acuerdos que creemos que son importantes para avanzar, y pues bueno, a partir de aquí sabemos que hay cosas que toman un tiempo, pero les tomamos la palabra, se comprometieron a ello, y bueno, somos conscientes de que a pesar de que, como os decía, que tarda algo de tiempo, están produciéndose los cambios ya.
Quería preguntar un poco por eso. Se están dando cambios y hay gente que os acusa de poner y quitar a responsables o cargos, como vosotros llamáis recomendados en la federación. ¿Os molesta eso? Digo, que se os acuse de poner y quitar. Y por otra parte, habéis hablado mucho de...
Ara roda la premsa ja. Si... Digues, perdona, Laia.
No, dic que li pregunten ara mateix a la jugadora si els molesta i si és real que elles posen i treuen gent del càrrec.
Hola, David. Lo he dicho antes, no ponemos ni quitamos nada, simplemente denunciamos y pedimos por favor que la federación de todos, o sea, de todos los españoles, haya una tolerancia cero ante personas que, como dice el comunicado que lanzamos, hayan escondido, hayan aplaudido o hayan incitado un abuso. Simplemente pedimos eso. Luego, quien elige los cambios o no, investiga quién está, quién ha participado en esto que te acabo de decir o no, es la federación. Nosotros no tenemos ninguna competencia de echar o poner a nadie, más que espero que de jugar y marcar goles y poco más, y comunicar pues las cosas que creemos que nos ayudarían a mejorar como futbolistas. Pero entiendo que este tema ya no es de deportivo, sino va mucho más allá, porque lo que vivió nuestra compañera Jenny, repito que no se puede tolerar, y simplemente fue lo que nosotras pedimos, por favor, que en la federación de todos este tipo de actitudes no se den, porque sinceramente pienso que, y lo he escuchado alguna vez y estoy totalmente de acuerdo, el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, otro de los motivos que a nosotras también nos empujaban a continuar con esta denuncia de tolerancia cero ante estas cosas es que no queremos que se dé en la sociedad. Entonces, no queríamos marcar un precedente como dejándolo de lado, porque es una situación que todo lo que sea ponerse de lado ya te estás posicionando. Entonces, simplemente era lo que transmitimos. La federación nos escuchó, ha costado muchas reuniones, pero finalmente nos escuchó, y ahora pues están investigando y hay un proceso judicial abierto, como bien sabéis, que también hay que ir con especial cuidado, y a partir de ahí pues es la federación la que toma las decisiones.
En cuanto a la segunda pregunta, me comentabas el tema de que en el primer comunicado había unas 80 personas, en el segundo estábamos 39. Es que el primer comunicado había gente que ya no es jugadora siquiera, o sea, o gente que no viene a la selección. Al final las 39, éramos las 23 del Mundial, y gente que ha estado en las fases previas, o sea, jugadoras que actualmente sí somos seleccionables. Prácticamente todas pensamos lo mismo. Es verdad que ha habido alguna jugadora como Atenea, Sheila, que bueno, se han expresado libremente, porque creo que es normal tener su propia opinión, estemos de acuerdo o no. Y bueno, ha habido dos bajas, que son las de Mapi y Patri, que bueno, como explicaron ellas, su situación es en cierto modo diferente, llevaban más de un año sin venir. Como manifestaron ellas, no son las maneras de volver cuando sigues sin estar disponible y te convocan. Pero bueno, las que estamos aquí lo vemos de la manera que le he comentado antes a Amalia. Para que se den cambios, creemos que tenemos que estar aquí y por eso nos hemos quedado.
Bona tarda, Alexia. Laia Colla, en directe al Versió RAC1. Jo et volia preguntar si ens pots concretar quins canvis heu acordat i quines garanties teniu per saber que això es portarà a terme. I parlaves ara d'un abans i un després. Si creus que això que heu aconseguit vosaltres, el que heu fet, la valentia que heu demostrat, ha de servir també, per exemple, a la societat, perquè sigui un abans i un després i no es torni a menystenir les dones, com ha passat en aquest cas amb el futbol femení. Gràcies.
Hola, bona tarda. Jo crec que si això ha fet que les dones vegin que pot servir com de guia en situacions com la que ha passat la nostra companya, crec que ja ha valgut la pena llavors tot el que hem patit, principalment Jenny, que és la principal persona que ha patit tot això. I després l'altre d'elles, els acords.
Sí.
Havia durant la reunió, òbviament és privada i no puc dir públicament tot el que vam parlar, però la definiria com hi ha com dos parts, no? Una, la part que comentàvem que ha passat amb el cas de la nostra companya Jenny, denunciar que el sistema ha fallat, que la federació, els protocols han fallat, perquè des d'ahir, o sigui, sí, des d'ahir que fa, ahir va fer un mes, fins a llavors la federació no es va pronunciar a favor de la protecció de la nostra companya. Es van treure inclús comunicats desacreditant-la quan tot el món va veure el que va passar i la posterior roda de premsa. Es van tancar acords no només per aquest cas, sinó perquè no torni a succeir, amb compromisos com la creació de protocols davant aquests casos. Són acords que s'han de treballar. Evidentment, un protocol no es redacta en aquella reunió. O sigui, es van marcar punts per treballar i compromisos. I amb això es va crear un òrgan que t'assegura que tot això es treballarà. I és una comissió mixta on es parlaran i es podran decidir totes aquests tipus de coses també, per treure ja del mapa aquesta discriminació sistemàtica que he comentat al principi. Llavors, és com que són molts punts. El primer va ser evitar sancions de la retirada de fitxes a les jugadores que no volien acudir a la convocatòria, en aquesta convocatòria en concret. Després també transmetre que la federació havia de fer un comunicat disculpant-se amb la seva jugadora Jennifer Hermoso, que repeteixo, és la persona que no ha provocat res de tot el que ha passat, és ella. I després, bueno, una sèrie d'acords també, com he dit, allò de la comissió mixta, els protocols, bàsicament assegurar-nos que bueno, que volem una federació molt més transparent, on protegeixi principalment doncs a les persones davant aquests casos. Ja et dic, tindrem temps de, i a sobre ha de sortir oficial, suposo que ho anunciarà el CCD i totes aquestes coses, però així en resum, la reunió es va tractar tots aquests temes i més que ja anunciarem.
Doncs Alexia Putella responent extensament sobre quins són els acords que han arribat amb la federació.
En català, eh?
I a pregunta de la Llepa.
Català, eh? L'única català que s'ha sentit...
Una roda de premsa que ella ja ha apuntat que seria curta perquè han d'anar a entrenar, per tant, deu estar les acaballes. No sé si estem ja amb les darreres preguntes.
Jo crec que serà l'última perquè l'hora límit eren 3:15, queden 2 minuts perquè a les 7 comença l'entrenament. Escoltem l'última, la que pot ser l'última resposta de Paredes.
¿Cómo estamos? Como ha dicho Ale también antes, llevamos varias semanas durmiendo muy poquito y teniendo que entrenar, intentando dar nuestro mejor nivel. Volvemos a repetir, lo único que queremos nosotras es jugar a fútbol en unas condiciones dignas y en las que se nos respete. Y ahora mismo, o hasta ahora, no ha sido del todo posible y después de lo que sucedió en la final, totalmente imposible. Y para eso, y por eso es por lo que estamos intentando y demandando cambiar cosas, para que en algún momento llegue ese punto en el que las jugadoras solo se dediquen a jugar y no tengan que estar pendientes de si el sistema funciona, no funciona, de estar totalmente sin apoyos, digamos, como hemos estado. Porque es verdad que ahora cuando ha entrado el CSD ha entrado de manera muy contundente y se agradece, pero hasta ahora nos habíamos sentido solas. Así lo hicimos saber también, que llegaban tarde. Entonces todo eso hay que corregirlo, porque esperemos que no vuelva a pasar, pero si pasa tiene que haber protocolos y estructurados para que interfieran en el mismo instante en el que pasan cosas de estas. Entonces, ¿qué te voy a decir? Estamos cansadas. Hay cosas que entendemos que se están ya produciendo y mejorando, pero la luz al final del túnel todavía no se ve. Esto es muy, muy largo. Y sobre todo somos conscientes de que ahora tenemos el altavoz para poder hacerlo, pero tenemos mucha gente detrás, muchas compañeras, compañeras de otras selecciones, compañeras de otros deportes y mujeres en sus propios trabajos, en sus propias vidas, que están sufriendo casos similares. Y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión donde mirarse y donde puedan levantar la voz y decir: a mí también me ha pasado esto, y erradicar todo tipo de situaciones como las que han pasado.
Doncs la resposta de Paredes, i efectivament era la última pregunta, s'acaba aquesta compareixença perquè les jugadores han d'exercitar-se a les 7 de la tarda. Serà tot just el segon entrenament que faran, perquè amb totes aquestes reunions, amb tot el que hi ha hagut, doncs només van poder entrenar-se ahir a la tarda. I ara avui a Irene Paredes i Alexia Putellas, que han explicat els punts que demanaven, han explicat els acords que van arribar, han fet visible que estan cansades, i sobretot a mi el que m'agradaria destacar és que han continuat a la selecció, que no han marxat de la convocatòria, sobretot per les generacions properes, per protegir a la sub-23, però també totes les generacions que pugen, i sobretot per garantir que tots aquests acords, els que han arribat, que fan referència a un canvi d'estructura més professional, però també a nous protocols perquè no hi torni a haver-hi un abús de poder o un abús sexual, que hi hagi una igualtat entre els homes i les dones, creuen que la manera per aconseguir que hi hagin tots aquests canvis, doncs, és des de dintre, però han fet visible, doncs, que malgrat que s'hagi fet un pas endavant, que encara hi ha molt camí per recórrer, que s'han de seguir millorant moltíssimes coses i que no estan sent dies agradables per ningú.
Molt bé, Laia Coll, des de Göteborg, en aquesta roda de premsa on primer hem escoltat a Montse Tomé, la seleccionadora, i després Alexia Putellas i Irene Paredes. Fem una pausa, tornem amb temps afegit i tornarem a parlar amb la Laia Coll. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda.
En 5 minuts... obrim el temps.
No els agradava el futbol i mira la que han liat.
Quin ha sentit la necessitat de viure i gaudir d'experiències culturals? D'anar al cinema, de devorar novel·les i còmics, de retrobar-nos amb els amics, de cantar, escoltar, mirar, llegir i viure, de sentir l'emoció a flor de pell. És el que molts anomenen ganes de cultura, i per saciar aquesta necessitat de cultura hi ha tota una indústria cultural a la nostra disposició. Museus i arxius, biblioteques i llibreries, sales de cinema i de concerts, teatres, òperes, danses, sarsueles, circs, galeries, festivals... No us perdeu, amb motiu de la celebració Picasso 1973-2023, l'exposició conjunta Miró Picasso, que presenten el Museu Picasso i la Fundació Joan Miró de Barcelona del 19 d'octubre al 25 de febrer. Al Museu del Disseny de Barcelona i fins al 17 de setembre podeu gaudir de l'exposició La voluntat de Picasso, les ceràmiques que van inspirar l'artista. I a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, Picasso a la retina, retrats d'artistes catalans, del 21 d'octubre al 18 de febrer. Gaudeix de la cultura, gaudeix del renaixement cultural. És una iniciativa del Ministeri de Cultura i Deporte.
Versió RAC1. Parlem.
Continuem parlant del principal objectiu de Renault, reduir el nombre d'accidents i la seva gravetat a través del seu programa de seguretat Human First. Jesús Peña, responsable tècnic a Renault, benvingut.
Gràcies.
Renault és l'únic fabricant que treballa colze a colze amb els bombers. Explica'ns-ho.
Verás, esto les permite ganar un tiempo muy valioso. Tenemos contratado un oficial que les enseña cómo intervenir en los vehículos de nueva generación en caso de accidente. Y además son parte activa en el diseño y las nuevas tecnologías Renault.
¿Como araquinas?
Como el código QR, que les da toda la información técnica del vehículo, o el Fireman Access, que permite introducir agua en el centro de la batería del coche eléctrico y apagarla en menos de 10 minutos.
Gracias, Jesús.
A vosaltres.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Ho, ho, ho. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... Bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic, el Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
La cistella de Caprabo amb litres d'oli omplirem, gaudirem del descompte i els plats enriquirem. Aquest divendres i dissabte 22 i 23 de setembre a Caprabo i a Caprabo a casa emporta't el 10% de descompte en olis acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Una bona formació és l'impuls d'un país. Per això, la nostra formació professional és moderna, flexible i innovadora, perquè s'adapta a les persones i a nous reptes.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Perquè em permet dia a dia millorar la meva formació.
Perquè ara sí, la formació professional, l'empresa i la societat estan connectades. Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta correos prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1 presenta El món a RAC 1 des de l'escenari de The Producers al Teatre Tívoli. El divendres 22 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre Tívoli de Barcelona. La comèdia musical més premiada de la història arriba a casa nostra sota la direcció d'Àngel Llàzar i Manu Guix. I el món a RAC 1 et convidem a gaudir-la. Entre els oients que vinguin a veure el programa es repartiran entrades per la funció de The Producers pel mateix divendres al vespre. Us hi esperem a les 9 del matí. El primer que arriba, el primer que seu. Fins a omplir l'aforament del Teatre Tívoli. El divendres 22 de setembre, The Producers al món a RAC 1. Tots som un. Amb la col·laboració de Balanyà en Viu. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Set minuts i les 7 de la tarda, obrim el temps afegit amb un canvi de lloro inclòs. Saludem a l'Edgar Furnós. Edgar, bona tarda.
Bona tarda.
Àngel Pérez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Martí Molina, bona tarda.
Hola,
què tal? Benvinguts tots. Seguir atentament aquesta roda de premsa per la qual ara us preguntaré, però ens hem d'anar per acabar de completar aquesta roda de premsa que hem estat escoltant fins ara amb la Laia. Laia, ja ho hem acabat, no, això?
Sí, ara a partir de les 7 entrenament de l'equip aquí al Gamla Olevi de Göteborg, on demà jugarà el partit, que al final ha quedat en un segon pla, però és un partit esportivament molt important, perquè és un duel directe per pràcticament dir-te anar a la Final Four de la Nations League, i d'allà és el que et dona accés als Jocs Olímpics.
Anem a fer una cosa que crec que és la més correcta a aquestes alçades, que és preguntar-te pel partit, no, Edgar? Vull dir que ja estem a aquestes alçades de polèmiques, de declaracions i contradeclaracions, però d'aquest partit queda totalment ensorrat.
No oblidem que aquest partit contra Suècia, que com molt bé diu la Laia, és important de cara a poder anar als Jocs Olímpics, que és la gran aspiració de qualsevol futbolista, és contra Suècia, que va quedar tercera al Mundial i que habitualment sempre ha guanyat més partits que no pas n'ha perdut. No sé, Laia, si l'han pogut visualitzar molt, si han pogut fer molta tàctica, després de tanta polèmica, no sé amb quin ànim prepares un partit com aquest.
És que aquí la seleccionadora, Laia, no sé si tu tens la cita exacta, ha de dir com que l'hem estudiat, però no sé ben bé si han tingut temps de preparar-lo, en fi, no sé amb quina sensació t'has quedat.
Una cosa és el que hagi pogut fer el cos tècnic, perquè al final aquest partit està programat des de fa molt de temps, i en el moment que es nomena la nova seleccionadora, que han passat ja més de 15 dies, entenc que una de les funcions, més enllà de tractar doncs, la problemàtica interna que hi havia, doncs comencen a treballar ja amb aquest partit. Amb les jugadores no han pogut fer pràcticament res, es van exercitar ahir a la tarda, però ho han dit les jugadores, porten una setmana que estan dormint menys de 4 hores cada dia, el desgast mental és molt gran.
Hi ha una preocupació
les cares
per
físic.
Laia, podia haver-hi una preocupació per les lesions? Ara estàvem comentant aquí, diguem, a micròfon tancat, estem parlant d'esportistes d'elit que han tingut una setmana de poca preparació i de molta reunió. No sé si això també plana l'ambient.
Sí, evidentment, perquè són esportistes professionals, demà hauran de donar el 100% sobre el terreny de joc, i més enllà de l'estat físic, que no estàs tu al 100% per afrontar aquest partit, també mentalment, a veure si són capaces les jugadores, quan comenci a rodar la pilota aquí a Göteborg, de focalitzar-se només en el que és el partit, però és una de les coses també que preocupen, i també doncs, a veure com va aquest partit demà, perquè Montse Tomé continua estant una mica en l'ull de l'huracà, en funció de com vagi aquest partit. El de dimarts contra Suïssa també pot passar per aquí el seu futur.
Com interpreteu, Àngel i Martí, el paper de Tomé? Perquè avui han intentat preguntar-li, l'han estirat a veure si més enllà d'aquests dos partits continuaria. No sé si la veieu ja sentenciada o no sé, hi ha un marge per... Aquest món de la selecció...
Feia molt mala cara, eh?
Sí, feia mala cara.
Molt
però,
mala cara, eh? Semblava que fos de la família Adams, pobre.
Ho dic perquè han passat moltes coses, no sé què pot passar més ja.
Jo crec que amb la seleccionadora diria jo de Manolete, si no sabes torear, perquè al final ella ha acceptat el càrrec, és a dir, i ella és la persona que avui ha deixat entendre com que la llista no l'ha fet ella, com que li han imposat, i escolta, miri, no, jo no ho he fet això, bueno, pues ho sento molt, tu ets la seleccionadora, i en el moment que tu assumeixes aquesta llista i la signes al peu, te poses la responsabilitat al darrere. Llavors, si agafes el càrrec i el sou, el càrrec i el sou de seleccionadora nacional espanyola, saps que algunes coses van amb el càrrec. Per tant, jo aquí veig una sèrie de contradiccions, i jo crec que a mi el que m'ha transmès és la inseguretat d'algú que no se sap fort en el seu càrrec, d'algú que se sap que està en una entitat desestabilitzada i que sap que el que avui és blanc demà pot ser negre.
Sí, no, és bastant això, perquè a més es nota molt que està en fals des del primer moment, amb les respostes, amb la inseguretat que desprèn, fa la sensació que parla però que tampoc s'acaba de creure el seu discurs, que moltes vegades ni tan sols sap el que ha de dir, moltes vegades respostes que eren absolutament ambigües, coses que no acabaven de concretar-se, i el problema està en que una de les queixes que hi havia en general era la poca professionalitat del cos tècnic, o que consideraven les jugadores que el cos tècnic no estava a l'altura del que havia de ser el futbol professional, sobretot si ho compares no amb el que s'havia fet històricament anava a dir Espanya, però és que jo crec que el futbol femení en general, que sempre havia sigut una cosa molt poc professionalitzada, s'està apostant en molts clubs, i el Barça, per exemple, en això va molt al davant, i s'ha demostrat que si tu el que poses és un equip, una estructura, les noies poden jugar igualment de bé a futbol que els nois. És a dir, és una qüestió no de ser noi o de ser noia, sinó senzillament de tenir talent. I talent tant en tenen els nois com les noies. El que passa és que les noies no tenien estructura. Aquesta estructura que eren clubs professionals com el Barça, el que demanen és que hi hagi la federació.
Bé, i la que tenien era una estructura amb una quantitat de caspa que ni es veia, l'estructura, quedava enterrada.
Exacte, i a partir d'aquí, doncs, Montse també forma part d'aquesta estructura, que és la que hi havia. Si realment serveix o no serveix pel càrrec, jo crec que això ho dirà el seu dia a dia, aquests com veuen
la jugada. Ha demostrat dos partits, sí, eh? Si posa aquí també sí, la seva pell. Eh?
Però més enllà que demostrar-ho amb els resultats, ho poden demostrar les jugadores, ja ho veuen. Ja, jugadores professionals ja saben. És a dir, tu quan vas, no sé, ara aquí que estem fent ràdio, quan veus algú i ja saps si algú és bo o no és bo, i les jugadores ja veuen, l'entrenador, el seleccionador, ho sabran, en dos dies ja veuran per el que diu, per com ho diu. Bé, i de fet és que ja la coneixen de fa 5 anys, vull dir, ja fa molt temps.
Aquest
per tant,
pot ser el
ja
defecte o la virtut, és una cosa tant, que encara fet, queda per aclarir.
Abans del Mundial, que crec que ja ho vam parlar alguna la setmana passada o l'altra aquí, abans del Mundial, quan va haver-hi tot el lío que havien de convèncer les que no volien anar, la que venia a Barcelona a parlar amb les jugadores del Barça era Montse Tomé. La que venia el Johan Cruyff a veure els partits del Barça i després fins i tot a la ciutat esportiva era Montse Tomé i no Jorge Vilda, vull dir, és una persona que no acaba d'aterrar i que l'acaben de conèixer, és una persona que té ascendència i que té tracte amb les jugadores.
Però Laia, per què se suposa que no la volen? Perquè forma part d'aquesta antiga estructura, he entès jo, perquè d'aquest tema de vegades et perds una mica.
A veure, quan hi ha el nomenament que destitueixen Jorge Vilda i posen Montse Tomé, sí que es creu que si el que vols és una regeneració, fer nou, doncs que no és la millor solució perquè et quedes al final a mitja, perquè és una persona que porta molts anys al càrrec. Hi ha coses que s'han de corregir de l'època antiga que dius, ostres, i aquesta persona realment farà un trencament i començarà de zero. Però aquest...